Bon dia, ens retrobem un cop més a Del Priora cap al món. Avui, des de San Francisco, amb el David Guirau.
Bé, bon dia. Com m'heu pogut sentir a la petita introducció que fem sempre i la música que heu sentit fa uns moments, tornem a estar un mes més en el programa del Priorat Cap al Món, un programa que, com ja sabeu, intenta apropar la gent que ha viscut o ha nascut o ha viscut a la nostra comarca aquí una altra vegada a la ràdio una mica, de Falset, que una mica inclou tota la comarca del Priorat. En aquest cas, ens trobem una persona ben jove, no arriba a la trentena d'anys, i en aquest cas va néixer a la Vilella Baixa i porta un parell o tres d'anys vivint a l'altra banda de l'oceà Atlàntic, en aquest cas als Estats Units, a Califòrnia. Es tracta del David Guirau i amb ell tindrem una conversa per anar esgranant una mica tota la seva aventura que ha anat vivint al llarg d'aquests anys. Bon dia, David.
Bon dia, Armand. Com estàs?
Bé, mira, per aquí. Si et sembla, comença explicant-nos una mica, ja sé que ets jove, per tant recordes perfectament la teva estada a la Vilella. De fet, si no ho tinc mal entès, encara de tant en tant no te n'oblides i vas venint.
No, encara vinc un parell de cops a l'any, si puc tres, millor, però sempre cada any com a mínim vinc una vegada, com a mínim, segur.
Tu vas néixer l'any 84.
Sí, correcte. Vaig néixer el 84 a la Vilella Baixa i la meva infància la vaig passar allà al poble. Després vam estar a l'institut a Falset i després ja vam anar cap a la universitat, cap a Barcelona. Però sí, tots els meus anys de quan era petit, a la Vilella.
I una cosa que en acabat ja parlarem més a fons, però evidentment la teva tasca actual, la teva feina actual als Estats Units té a veure amb la tasca que feies una mica quan eres més jove, diguéssim, perquè els teus pares regentaven un restaurant a la Vilella Baixa.
Sí, vaig créixer a un restaurant i des de petit he estat amb els restaurants i això. Després, quan vaig estar a la universitat, vaig estudiar direcció hotelera també. I quan vaig vindre cap aquí, aprofitant el coneixement dels vins i tot això, sent del Priorat, vaig vindre primer a un restaurant que només tenien vins espanyols i els ajudava una miqueta a comprar vins i coses així. Uh-huh. I després d'allà jo em vaig anar a un altre lloc i ara m'he quedat en un restaurant també.
Si et sembla, David, anem primer pas a pas. Parlem una mica de com comença aquesta inquietud teva per sortir i veure món una mica, perquè si en el correu, quan vam estar parlant-nos una mica per tal de preparar una mica aquesta entrevista, comentaves que cap allà als 17 anys va començar una mica la teva sortida del teu poble natal, de la Vilella Baixa, diguéssim, per anar en altres llocs, en aquest cas a Anglaterra, per tal, suposo, que d'aprendre una mica l'anglès.
Sí, des de petit sempre havia tingut... potser des dels 15 a 16 anys sempre havia tingut curiositat per anar fora i aprendre idiomes i veure en aquest demon. I sempre els deia als meus pares, vull anar a estudiar fora un parell de setmanes, durant l'estiu m'agradaria anar a l'estranger i això. I els meus pares sempre deien, fins que no tingués 18 anys, no et quedes per aquí. Quan facis els 18, llavors ja seràs prou responsable i fas el que vulguis. I això, a l'estiu, quan vaig fer dels 17 als 18, vaig anar un parell de setmanes a Anglaterra i vaig estar allà amb una família i només va ser per aprendre anglès. Però la veritat que això d'una altra cultura i veure gent d'altres països i això, m'ho vaig passar molt bé i tot. I llavors el que vaig fer va ser l'any següent, vaig passar en menys de 2 setmanes, vaig anar 3 setmanes a una altra ciutat a prop de Londres.
I en aquest cas allí, bàsicament, que anaves amb alguna acadèmia o...?
Sí, era una escola d'estiu, vaig aprofitar i vaig anar-hi al setembre, perquè si vas al juliol i a l'agost sempre hi ha un munt de gent d'aquí de Catalunya o d'Espanya.
I parles més castellà-català que no pas anglès, no?
Suposo. Normalment és el que passa a tothom. El que passa és que vaig adonar-me compte que si vas al setembre, com que tothom comença l'escola, llavors hi ha molta més gent, principalment del Japó, hi havia un parell d'italians, però bastant gent d'Àsia, sobretot d'Àsia, i no hi havia tants espanyols ni catalans i llavors estava jo sol, havia de parlar anglès sí o sí. No tenia altra alternativa.
I a partir d'això, que devia ser al voltant de l'any, al voltant de l'any 90, 2002, no? Més o menys.
Sí, cap al
I
2002.
després, a partir d'aquí, doncs una mica també comencen els teus estudis universitaris, suposo.
Llavors, quan estava a la universitat, el primer any d'universitat,
Què vas estudiar tu, exactament?
jo vaig estudiar direcció hotelera. I vaig estudiar també amb un noi d'aquí a Falset, el Sergi Margalef, els dos es compartien pis i estudiàvem junts. I a part, una altra companya de pis que teníem nosaltres era d'Escòcia i també estava estudiant un any a Barcelona. I llavors va ser ella
Un
la que em va
Erasmus.
començar a parlar d'estudiar fora, vaig veure el seu estil de vida i la veritat que va ser ella que parlant i això vam decidir, mira, li vaig ensenyar aquestes són les meves opcions per anar a estudiar fora. I de les opcions que teníem, va dir la millor que podia ser segurament seria Irlanda,
Que era
per les ciutats
com un
que tenia.
Erasmus, això.
Sí, un Erasmus, que seria un any, sí, en principi serien 6 mesos, però em va agradar tant que em vaig quedar tot l'any.
Això va ser el
I va ser...
2004-2005, no?
Correcte, sí, 2004-2005 vaig estar tot l'any a Irlanda, i sí que vaig vindre pel Nadal un parell de setmanes i això, però llavors va ser quan definitivament sabia que volia estar vivint fora. Va ser un any que m'ho vaig passar molt bé, vaig aprendre molt l'anglès i al tornar, doncs havia de tornar i acabar la carrera.
Però sí, una cosa que va passar abans, que en el teu cas té molta transcendència,
Sí.
és que l'any
Sí.
2003-2004 vas conèixer la teva actual dona, no?
Sí, correcte. Ella també era una estudiant d'Erasmus també a Barcelona i ella era de Califòrnia. I llavors va ser doncs, la principal raó de que ara mateix estic aquí vivint als Estats Units. Quan vaig tornar d'Irlanda, el que vam fer, ella va tornar cap a Barcelona i vam estar vivint allà, però després de viure un temps a Barcelona em va dir, per què no provem de viure als Estats Units? I clar, doncs, la veritat, doncs, va fer molta gràcia anar cap allà i va haver un altre estil de vida i vam provar d'anar cap a... Vaig aconseguir un visat d'estudiant i vaig anar cap a Estats Units.
Quant temps hi vas estar d'entrada als Estats Units?
D'entrada vaig estar del 2006 fins a uns 2 anys i mig.
Fins al 2008 aproximadament, que va ser
Sí,
quan...
correcte, fins al desembre del 2008, que va ser que em vaig tornar, sí, el desembre del 2008 vaig tornar cap a Barcelona, perquè en aquest punt ja estàvem els dos casats, i l'única raó que havia de tornar també a Barcelona és que per anar cap als Estats Units havia de ser un estudiant i encara em quedava una assignatura de la carrera per acabar-la. I ja que tenia el visat i tot això, i estàvem casats, ella podia també viure a Barcelona legalment, vaig tornar cap a Barcelona i vaig acabar l'any de carrera i també treballar una mica per allà i a veure què tal era l'estil de vida.
I es vau estar per aquí un temps, i a partir d'aquí és quan definitivament pues, decidiu marxar cap als Estats Units. Què us porta a prendre aquesta decisió?
Principalment, doncs, vam mirar els dos estils de vida. Una cosa és quan estàs vivint a Barcelona com a estudiant i no treballes ni res, i l'altra és quan has de fer, doncs, tens el teu pis, tens els teus gastos i tens la teva feina. I llavors vam comparar els dos estils de vida que teníem i, doncs, per temes principalment econòmics i també per estil de vida, doncs, vam decidir que els Estats Units era una millor alternativa per nosaltres. Sobretot pel tema de si volíem mirar i comprar una casa, amb els salaris que teníem a Barcelona era impossible comprar una casa. O també, si un exemple, si tenim la seva família als Estats Units, doncs si hem de comprar un parell de vols d'avió i tot això, eren bastants gastos que amb els salaris que teníem a Barcelona no ens ho podíem permetre.
I a l'inrevés, diguéssim, vindre d'allà cap aquí us és més possible, per entendre'ns.
Sí, doncs, sí, l'estil de vida aquí, doncs sí que tot és més car també, però els salaris són bastant millors que els que tenen a Barcelona. I llavors...
I allà, exactament, a Califòrnia, però en quina població viviu?
Jo estic just al nord de San Francisco. Un cop passes el Golden Gate Bridge, està a uns 15 minuts de San Francisco, cap al nord.
I quan un cop arribeu aquí l'any 2010, la teva dona també treballa en el mateix món de la restauració com tu o us dediquen a una
No,
altra cosa?
ella li agrada més tot el que és decoració interior i l'art i tot això, i està treballant amb una empresa de mobles. Bueno, que venen mobles i coses per principalment són mobles i decoració interior.
I us costa molt trobar feina? Perquè bé, aquí ja està molt malament la cosa actualment, ja hi estava aleshores i segueix estant-hi, però als Estats Units ara sembla que s'està arreglant, però també hi va haver un temps que semblava que tampoc no era tan fàcil com pugui semblar trobar feina.
La veritat que jo vaig trobar feina, vam arribar aquí, que va ser el, deixa'm pensar un moment, el 2010, va ser com el març del 2010, i en 2 setmanes ja tenia dos feines. O sigui, si és fàcil o difícil, no crec que sigui molt difícil trobar feina. Si busques, realment busques i tens intenció de treballar i tens les ganes, sempre es pot trobar feina.
Bueno, un cop parlat una mica, situats una mica de on estàs ara actualment, que és als Estats Units vivint, si et sembla, parlem una mica de lo típic que parlem una mica en aquest programa, que és les avantatges, les desavantatges, les coses que t'han agradat, que t'han desagradat, o que trobes a faltar una mica del fet de no viure aquí, o que trobes a faltar, és a dir, una mica les coses que mos podries explicar de diferència entre lo viure a Califòrnia, tot i que, en quant a clima, si no ho tinc mal entès, és bastant similar al d'aquí, és similar al Mediterrani, almenys en quant a, si no a clima, doncs en quant a gastronomia o en quant a amb altres coses o amb altres activitats de la vida diària, diguéssim, poden ser una mica diferents.
Sí, doncs principalment les coses que trobo a faltar del Priorat o de Catalunya, doncs, tu saps, creixent en un poble així petit, saps, tots els amics que tens des de petit són amics que tens tota la vida i la veritat sempre és difícil. Pues sí que tinc els meus amics aquí, però no és el mateix que els amics que he tingut des de sempre, no? Hi ha moltes bromes que tenim des de petit que no les entenen, o coses o programes de televisió que no els han vist, i jo sí que els he vist, o al revés, saps? Hi ha moltes bromes així que a vegades es perden, però sobretot això, els amics, la família també, la família és una cosa que trobes bastant a faltar, tot i que ara amb l'Skype i això, pues els veiem, pues parlem quasi cada setmana i els veiem amb la cam i això, però sempre la família és difícil, sobretot com per exemple els meus nebots, que els pues, no els veus cada dia i no veus com creixen i això, sempre és una cosa més difícil. Però bueno, com t'he dit, saps, sempre intento vindre un parell de cops a l'any, si puc, i així els veig a tots. L'altra cosa que també trobo bastant a faltar és anar al bar i veure el Barça, saps, el futbol, pues, aquesta idea d'anar sempre tots junts i quedar en un bar i veure els partits, pues, aquí no hi ha aquesta cultura. Sí que miren els partits a vegades, però sobretot de beisbol o de futbol americà, i sí que els miro, o de bàsquet, però no és el mateix que anar a veure el Barça. Tot i que ara he trobat una penya que es diu Penya Blaugrana San Francisco, i són pues, tots els catalans que viuen per aquesta zona, i ens ajuntem pues, per veure els partits del Barça, i això és més diferent perquè estan els càntics, i és un ambient molt diferent, ja que no només veure el partit amb americans.
No, anava a dir, suposo que aquí també es pot, igual com són televisions de pagament, etc etc, suposo que aquí també actualment amb el món que vivim, doncs, pràcticament tots els partits del Barça es deuen retransmetre amb canals de pagament, etc etc.
Sí, bueno, aquí pues, tinc com un paquet que sí que pago, no sé si són 8 euros al mes o dòlars al mes o el que sigui, i tinc uns canals extra, i un d'aquests només és futbol internacional, i fan tots els partits de la Lliga Espanyola i la Lliga Italiana. I llavors sí, pues, tinc tots els partits un després de l'altre. L'altra diferència també és que els partits a vegades quan són a les 6 de la tarda aquí són a les 9 del matí per mi. I la veritat no és el mateix veure un partit al bar amb una cervesa ben freda que amb un got de llet o un cafè. Això
Molt
és una
diferent.
diferència ben gran.
I ara parlem una mica, si et sembla, una mica de la teva tasca, que la teva tasca ja m'has comentat que és estar en el món de la restauració. Bàsicament vas vindre aquí una mica, pues, portat una mica pel tema, exportant una mica el tema del vi de la nostra comarca. I pues, bueno, el tema culinari, pues, explica'ns una mica les diferències o quines coses t'agraden o et desagraden una mica de la cuina californiana, que ben segur que deu ser diferent de la catalana, suposo.
Hi ha un parell de coses que sempre trobo a faltar, que són les patates braves i les croquetes. Això són coses que encara no ho he trobat aquí.
Però això
I
ho podries fer, tu que estàs en el món de la restauració, ho podries posar de moda, per exemple.
I el que passa és que tinc a la meva mare, saps, com a referència, i si faig les croquetes segur que no són tan bones com les seves. Però bueno, el que m'agrada aquí també és que, com per exemple, la imatge que tinc de les amanides, per exemple, a Catalunya és que són bastant bàsiques, saps? Sempre és amb oli i vinagre i doncs aquí posen el... Com es diu ara en català?
I posen vinagretes o coses d'estes.
Sí, doncs les vinagretes la fan com a exemple de gerds o de diferents, com a exemple de formatge o del que sigui, i que hi ha més varietat de les amanides. I també no és sempre la típica amanida de l'enciam, a vegades hi ha diferents tipus d'enciam també, o espinaca, o el que sigui,
Bueno, ara
com la sal.
aquí es comença a estilar també una mica això, que no eres
Sí.
lo típic enciam davant la lletuga, diguéssim, amb la tomaca, sinó que hi ha enciams de més varietat i hi ha altres coses que suposo que es van canviant també, pues, com canvien totes les coses. De totes maneres, la fruita i la verdura, diguéssim, també abunden en aquesta zona on vius tu,
Sí,
diguéssim, a l'hora de
sí, sí.
cuinar i això.
Aquí també tinc la sort que la zona on estem vivint nosaltres la gent està molt conscienciada doncs, amb això de l'obesitat i del menjar saludable i orgànic i vegetarians. Hi ha molta gent doncs, que doncs, mira molt el que mengen, saps? Fins i tot molts menús dels restaurants, fins i tot posa les calories que té cada plat per si estàs vigilant això també.
I tema paelles, truita amb patata, pa amb tomaca, per exemple.
Això només ho mengem a casa. Hi ha
Però
un
tu
restaurant que
a
s'hi
casa teva
anomena...
ho menges, diguéssim. A casa teva
Sí,
sí.
sí. Aquí a casa sí que ho fem. La paella, no, la veritat, no gaire. Però hi ha un restaurant aquí a San Francisco i el xef és de Vilafranca i allí sí que fan paelles i tot això. O sigui, si volem una paella bona, anem allí també a menjar-la.
Però tu en el restaurant on treballes, quin tipus de menjars feu? Doncs bàsicament, quin seria el menjar estrella, per entendre-nos una mica del restaurant on treballes?
Allà el que tenen és, com es diu, fan molta carn, moltes carns a la brasa i també tenen una cosa que és per fumar les carns i això. Llavors hi ha molta carn fumada, també. Però principalment bistecs sí, principalment bistecs.
I de primer plat seria bàsicament amanida.
Sí, hi ha
O
amanides, doncs
també
hi
hi
ha
ha pasta.
aperitius,
Hi ha
també hi ha
pasta també.
ostres.
Pasta també se'n menja aquí?
També hi ha, si vas als restaurants italians i això sí, però la veritat que no és tan popular com els macarrons i això, doncs, si no vas a un restaurant italià no ho trobes.
Suposo que també hi ha un tema diferent amb el tema d'horaris, perquè la gent dels americans, vaja, això és el que solem veure a les pel·lícules, és que al migdia no fan aquests menjars, aquests àpats, diguéssim, més tan copiosos com podem fer nantros, diguéssim, a la cultura mediterrània. És a dir, nantros, ens aturem a la nostra 1 hora, 2 hores a dinar per tal de fer l'àpat principal, cosa que aquí, si no ho tinc mal entès, és més aviat el fet de menjar ràpid, una mica de menjar ràpid i tornar-hi, no? I el
Sí,
menjar pot ser
doncs la
més...
mitja hora. Molta gent té mitja hora, a vegades 1 hora per dinar, però quasi tothom prefereix mitja hora de descans només i menjar doncs, això, un bocata, una cosa ràpida, una peça de fruita o una amanideta petita i ja està. L'altra diferència també és que a l'hora de sopar els restaurants obren a les 5 de la tarda i per dinar a les 11. Hi ha molta gent que ve a dinar doncs, cap a les 12 del migdia així és quan la 1 seria l'hora punta, però venim més aviat, no cap a les 2 o les 3. I al sopar igual, molta gent ja ve, sobretot la gent gran, doncs a les 5 ja estan sopant, i a les 6 també, i molts restaurants a les 10 ja estan tancats.
I suposo que tot comença més d'hora al matí, per entendre'ns.
Sí. També, com per exemple, avui m'he aixecat com per exemple, a les 7 del matí, m'he aixecat aquest matí. I molta gent, doncs, si entra a les 8 i mitja o a les 8, però sí que hi ha una diferència i la gent també va a dormir més aviat. Una cosa que també que em sobta bastant és a la nit, com per exemple, quan abans treballava en una altra ciutat aquí, en un altre poble, a les 9 de la... Bueno, pobles, són com uns 60.000 habitants que viuen aquí, doncs a les 9 de la nit o a les 10 ja no hi ha vida al carrer, tothom està a casa seva i ningú està passejant ni res.
Molt bé, si et sembla, un cop ha parlat una mica de la teva tasca, de la teva feina als Estats Units, parlem una mica d'actualitat, perquè bé, també toca parlar-ne. Avui precisament, recordem que aquest programa és la majoria de vegades gravada, però avui també està gravat i precisament ho hem de gravar amb una hora que et vagi bé i que ens vagi bé nantros, per tal de que sigui el més ajustat a l'horari, perquè recordem que hi ha 9 hores de diferència entre el Priorat i Califòrnia, diguéssim. Avui són les eleccions als Estats Units. Tu ja has
Correcte.
votat?
Encara no puc votar
No pots
perquè
votar.
no tinc passaport americà encara.
Jo em pensava que pel fet d'estar casat amb una americana, diguéssim, ja això te facilitava una mica.
Sí, haig d'esperar 5 anys abans de poder-ho, de poder votar i tot això i arreglar. O sigui, ara sóc un...
Un
Sóc,
immigrant, diguéssim
com es diu
que
ara?
ets un immigrant que encara no té dret a vot, per entendre'ns.
Exacte, sí, puc pagar taxes i tot això, però m'haig d'esperar 5 anys per aconseguir la residència total. Llavors, en teoria hauria de deixar el meu passaport espanyol, però ara hi ha hagut una llei nova i puc mantenir els dos passaports.
O sigui, tens la doble nacionalitat. Podràs tenir la doble nacionalitat. Ara, en aquest
Sí.
moment, segueixes tenint bueno, l'única que pots tenir en aquest moment, ens
Sí.
agradi o no, que és la d'espanyol. I el que sí que suposo que deus viure des d'aquí, des de l'altra banda de l'Atlàntic, és l'actualitat catalana. Pues perquè,
Sí.
evidentment, tot el tema d'internet i tot això pues, ens fa estar al dia. I bueno, suposo que tens coneixement de totes les mobilitzacions, del tema de la
Sí.
independència, etcètera, etcètera, i del tema de que actualment aquí hi ha eleccions. Per tant, això sí que podràs fer, votar a Catalunya, suposo.
Sí, aquestes sí que les puc votar. Haig de demanar al consolat espanyol els papers per votar i llavors a partir d'aquí sí que puc.
Però ho has intentat ja, perquè allò que se sent a vegades a les notícies, que hi ha
Sí.
certes dificultats perquè la
Sí.
gent pugui anar als consolats a demanar el vot i pugui votar amb total garantia de que el vot arribi als terminis adequats aquí, etcètera, etcètera. Has tingut algun
Sí,
problema en aquest sentit?
moltes vegades el problema que tens és que t'arriba la informació, com per exemple, arriba la informació a casa i et diu, com per exemple, imagina't que la reps el 25 d'octubre i et diuen, has d'enviar això abans del 20 d'octubre i llavors ja no tens temps a enviar-ho ni res.
I és el cas o no?
Aquest cop, si t'haig de ser sincer, perquè has d'anar al consolat espanyol, que està a San Francisco, i normalment els matins treballo i és quan està obert, no he pogut anar al consolat, llavors no he pogut demanar per votar aquest any.
Molt bé. Doncs bé, David, el temps se'ns està exhaurint ja han passat els 20 i tants minuts que tenim una mica dedicats a fer aquesta entrevista. Tens alguna cosa més que t'agradaria explicar-nos o posar-nos al dia una mica d'aquí? Ja hem dit que el clima una mica és el similar. Ara aquí esteu, suposo que en hivern, igual com aquí, perquè
Sí,
és l'hemisferi nord, no? Al principi.
sí estem a l'hivern, però no sé què està passant aquest any, que encara, pues ara, avui encara estem a uns 25 graus o així.
És a dir, bueno, hivern no, aquí és tard, bueno, tardor encara, però
Sí, perdó.
aquí ha començat a fer una mica més de fresca, hem tingut una mica de pluja. Aquí sol ploure molt o no massa?
Aquí és més aviat com a vegades sí que el febrer o el gener, febrer, a vegades pot passar tot el mes de febrer plovent, però l'any passat, no, la veritat, no va ploure gaire, sí que va ploure algun dia, però si plou, a vegades sí que pot passar-se una setmana seguida plovent i fent mal temps, però no, la veritat, no ha plogut gaire aquest any. L'altra cosa que és de diferència entre el clima d'aquí i el de Barcelona o Catalunya és que aquí, durant l'estiu, a la nit refresca una miqueta més, baixen les temperatures, i això ajuda també a pues, estar més fresc. I llavors durant el dia sí que fa calor, però cap a les 7 de la tarda o així és millor agafar una jaqueta o algo, o un jersei per si d'en cas.
A quan podeu arribar de temperatures molt negatives aquí?
No, és que arribi molt, molt negatiu, seria més o menys el mateix que tenim aquí a Catalunya, però pues, si cap al vespre, encara que sigui l'estiu i això, pues, pot ser cap als 10 graus o així, a vegades sí que baixa la temperatura.
Bé, doncs, David, res més. Agrair-te una vegada més que hagis tingut l'amabilitat d'estar aquesta estona amb nosaltres. Ens recordem que la nostra ràdio, pues, pel fet d'estar a internet, com la majoria de coses avui en dia, pues, sempre pot estar al teu costat, sempre que tu vulguis, ens pots escoltar, pues, i tindré, pues, una mica més de vincle, que ja el tens, ja ens ho has dit, amb la teva comarca.
Molt bé. Bueno, moltes gràcies, Armand.
Vinga, gràcies, bon
Moltes
dia.
gràcies. Vinga, que vagi bé.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat amb tots vosaltres, la Clàudia i l'Armand, a la locució i a la part tècnica, el Jordi Borja. Ara us deixem amb els 5 minuts de llengua. Res més, doncs. Ens retrobem el mes vinent amb algun nou personatge que ben segur serà força interessant. Fins aleshores, adeu-siau.